Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. El govern de la Generalitat acaba d'anunciar que no renovarà el concert als centres educatius de Catalunya que segreguen per gènere. La decisió afectarà a 11 centres de l'ESO, on tindrà un impacte en 139 grups amb un total de 3.850 alumnes. Ho acaba de dir el conseller d'Educació, Josep González Cambray, fa uns minuts a la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
Avui els anunciem que el govern del país ha pres la decisió de no renovar el concert als centres educatius que segreguen per gènere. Al segle XXI no hi pot haver cap escola que amb finançament públic continuï separant nens i nenes a les aules.
I des de les 12 del migdia, una manifestació per commemorar el 12 d'octubre recorre els carrers de la ciutat de Barcelona. Partits polítics i entitats de la societat civil prenen part de la marxa convocada per Catalunya Suma por España. Allà hi és la Sílvia Muñoz. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Amb un ambient festiu i reivindicatiu, centenes de persones recorren el Passeig de Gràcia de Barcelona mentre alcen banderes espanyoles en el Dia de la Hispanitat. Es dirigeixen cap a la plaça de Catalunya de Barcelona, on llegiran un manifest. Encapçalats amb el lema Juntos por lo que nos une, España y la Hispanidad, han baixat al carrer i han tingut actuacions de balls folclòrics hispanoamericans.
Els responsables de l'operatiu de vigilància a l'aire als municipis de l'illa de la Palma afectats per l'erupció del volcà Cumbre Vieja han aixecat el confinament de 3.000 persones decretat ahir per un núvol tòxic. Les emissions perilloses es van registrar ahir quan una de les colades del volcà va arribar a una cimentera. Els mesuraments fets aquest matí han confirmat que la qualitat de l'aire és bona, raó per la qual s'ha aixecat la mesura preventiva. De fet, els tècnics monitoritzen contínuament l'aire de les zones properes a l'erupció per garantir la seguretat a la població, com confirmava a la Televisió Canària la responsable de l'operatiu, Montserrat Román.
Se está monitorizando continuamente este avance, se está también controlando los niveles de calidad del aire.
Aquest matí també s'han registrat una vintena més de terratrèmols a la zona afectada per l'erupció, un dels quals de 4,1 d'intensitat que s'ha notat en gairebé tota la illa. El sisme s'ha localitzat al municipi de Villa de Mazo a una profunditat de 37 quilòmetres. També continua avançant ràpidament la colada nord del volcà que podria arribar en les pròximes hores al mar. L'erupció, que va començar fa 3 setmanes, ja ha arrasat 595 hectàrees, 4 més que ahir. I un terratrèmol de 6,3 graus a l'escala Richter ha sacsejat aquest matí l'illa grega de Creta, el segon en 2 setmanes. Segons ha anunciat l'Institut Geodinàmic de l'Observatori d'Atenes, situen l'epicentre del sisme a 23 quilòmetres a l'est de l'illa, concretament a Zakros. I més notícies, els pacients ingressats a les unitats de cures intensives dels hospitals per Covid se situen per sota del centenar, n'hi ha 97, 6 crítics menys que ahir i també hi ha 14 ingressats menys a la planta. Segons les últimes dades fetes públiques pel Departament de Salut, no baixaven del centenar de persones ingressades a les unitats de crítics des de fa més d'un any, l'1 d'agost del 2020 concretament. En les últimes hores s'han confirmat també 346 nous casos positius i 2 defuncions més. Baixen els principals indicadors i el risc de rebrot se situa a 43 punts, 4 menys que ahir, i la velocitat de transmissió a 0,80. També baixa lleugerament l'índex de positivitat de les proves fetes amb PCR i testos d'antígens. Pel que fa al nombre de vacunes, se n'han posat 6.413 més. Ara mateix hi ha 5.800.000 persones amb la dosi completa. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
En marxa aquesta hora al Palau Blaugrana, el Barça al Coll, corresponent a la cinquena jornada de la Parlem Hoquei Lliga. També des de les 12 s'està jugant el Palafrugell Lleida Llista Blava. De moment, a l'inici de la segona part, victòria del Palafrugell per 2-1. En bàsquet, des de 1:15 que es juga a Badalona, un partit de la jornada 4 de la LF Challenge femenina. Les noies de la penya reben la visita del Club Amigos de Baloncesto de Estepona. A l'inici del segon quart, marcador favorable a l'equip visitant per 18-20. La LF és una nova competició on 16 equips lluiten per 2 places d'ascens a l'elit del bàsquet femení espanyol. I en futbol, Agüero i Dembélé tornen a completar un entrenament amb la resta de l'equip per segon dia consecutiu. Els dos jugadors s'ha pogut veure aquest matí fent exercicis de preparació i tocant pilota amb els seus companys. Agüero podria rebre l'alta mèdica aquesta setmana i està a les ordres de Ronald Koeman de cara al partit de diumenge contra el València.
Moltes gràcies, Xavi. Seguirem informant a les 2 a Estel Migdia.
Radio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs solidàriament.
Sis minuts que passen ara mateix de la una. Estàs escoltant el matí a Ràdio Estel. Estem en directe en aquest dimarts 12 d'octubre. Ens aixecàvem, Olga Vallejo, què tal? Bon dia de nou.
Molt bé.
Ens aixecàvem doncs, amb aquesta notícia, no? Amb el neguit al cor per aquesta desaparició del nen de 8 anys que havia desaparegut a Llanera, que és una res que forma part del municipi de Torà, de la Segarra. I durant el transcurs d'aquest programa doncs, ens hem assabentat d'aquesta bona notícia que l'han trobat a Seguir Estalvi. Els equips informatius d'aquesta casa també doncs, ens han actualitzat la informació. Enviem doncs, una abraçada molt, molt especial, sobretot als familiars, no? que deuen haver passat una nit molt dura. Ara, en aquesta recta final del matí a Ràdio Estel, a l'Espai Solidàriament, seguim parlant d'històries, de solidaritat, no? Aquesta solidaritat que també ens ha fet present justament l'alcalde de Torà, Magí Coscollola, no? Que ens parlava doncs, d'aquesta participació, d'aquest voluntariat de tota la gent, tant de Torà com dels bombers, no? que han fet pinya, no? en trobar el nen sa i estalvi de 8 anys. Avui, però, ara, nosaltres parlem de solidaritat i ho fem al costat de Sant Joan de Déu, que normalment ens porta de primera mà la Txell Esteve, responsable de comunicació de l'obra social Sant Joan de Déu. Avui no està amb nosaltres la Txell Esteve.
Però ens ha portat la història.
Exacte. I parlem d'un projecte, no, Olga?
Sí, és un projecte que no para de créixer i de canviar i que és molt representatiu quan es tracta de solidaritat compartida i de teixir xarxa i vincles, que és molt important. Es tracta del Club Mosaic per a persones amb problemes de salut mental de Manresa, que ha inaugurat nous espais i una remodelació important que va molt més enllà d'una remodelació.
I és que el Club Social Mosaic per persones amb problemes de salut mental inaugura la remodelació, com ens explicava l'Olga, de l'espai que l'acull. La reforma ha consistit en la millora de la climatització, l'accessibilitat i també s'ha adequat amb un nou mobiliari. Podríem dir, Olga, que Mosaic és una iniciativa del territori impulsada, entre altres, per la Fundació Germà Tomàs Canet, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, per donar resposta a quines necessitats.
Doncs diverses necessitats sociolaborals de persones amb problemes de salut mental, addiccions i altres col·lectius en risc d'exclusió social que es troben dins de l'àrea d'influència de la Divisió de Salut Mental a la Catalunya Central. Tenen dues línies principals de treball que són, per una banda, el programa d'inclusió social i comunitària que es va iniciar l'any 2006 amb l'obertura del Club Social Mosaic i, per l'altra, un programa laboral que dona suport a persones que estan en procés de recerca i o mantenint un lloc de treball.
Hem de dir que l'any 2020 Mosaic va atendre directament a 478 persones, però en va beneficiar de manera indirecta prop de 2.400 més. Per parlar-ne aquesta hora, al matí a Ràdio Estel ens acompanya en Cinto Santa Eulàlia, coordinador del programa Club Social. Moltíssimes gràcies, Cinto, per estar amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Cinto, quin és l'objectiu principal del Club Mosaic?
Bé, el Club Social, igual que el programa laboral, com dèieu, som un espai de caire social ubicat entre un espai sanitari i la comunitat. Llavors, el que nosaltres pretenem és, tant a nivell de club social, en el programa d'inserció comunitària, com a nivell de programa laboral, fer de pont perquè les persones que estan en espais sanitaris puguin transitar cap a la comunitat, que és on creiem que hauríem d'estar tots.
I què organitzeu? Quines activitats feu? Què és el que passa en aquest club social?
Bé, en el Club Social fem una mica el que calgui, no?, per assolir els nostres objectius. És a dir, intentem adaptar-nos a les necessitats de cadascuna de les persones per intentar, doncs, que les persones, mica a mica, vagin anant cap allà on hem d'estar, que, com dèiem abans, és la comunitat. Llavors fem tot tipus d'activitats, tot tipus de situacions que creiem que poden afavorir el pas d'aquestes persones cap a la comunitat.
Per tant, es tracta de que facin activitats conjuntes perquè es puguin entretenir, perquè puguin divertir-se, perquè puguin compartir les seves inquietuds?
Sí, el Club Social volta al voltant del que és l'oci i el temps lliure. Llavors, una mica les activitats són una mica el ganxo perquè les persones realment puguin assolir els seus objectius. Els objectius no són realitzar només una activitat. L'objectiu, doncs, és recuperar una sèrie d'iniciatives que pugui tenir la persona, els cercles d'amistat, relacions laborals, no? Llavors, els objectius no són tan simples com podríem pensar quan fem una activitat, quan fem anglès, quan fem activitats d'escacs, activitats, com dèiem abans, sempre al voltant d'oci i temps lliure, però l'objectiu va molt més enllà de tot això.
Amb quins col·lectius treballeu, Cinto?
Sí, bàsicament tant el Club Social com el programa laboral van sortir al voltant del tema de la salut mental. Però amb el pas del temps ens hem obert a altres col·lectius, persones en risc d'exclusió i també des de fa 3 o 4 anys de la mà de la Fundació Tomàs Canet, que té a la ciutat de Manresa un programa de protecció internacional, és a dir, persones sol·licitants d'asil internacional, doncs també estem ajudant amb el procés de recerca d'aquestes persones quan dèiem abans, persones refugiades o sol·licitants d'asil internacional.
Ara, aquests dies, la setmana passada, aquesta, estem parlant molt de salut mental, perquè abans deia la Mercè, diumenge, 10 d'octubre, Dia Internacional de la Salut Mental, però tendim a oblidar-nos, i ja s'anirà diluent, em temo, això, a mesura que passin les setmanes, i m'imagino que, sobretot, la gent que forma part del col·lectiu, el que deu reivindicar és, doncs, deixar d'arrossegar un estigma social. Sembla que ens atrevim a començar a parlar de salut mental, però encara la gent li fa com por, no? Com lluiteu contra aquest estigma?
Sí, el tema de la salut mental és un gran oblidant, no? Hi ha molt desconeixement i molt poca informació, no? I només les persones que realment tenen casos a prop, no?, saben una mica més bé de què parlem quan estem parlant de salut mental. Llavors, bé, aquest any, a part del Dia Mundial que se celebra per l'octubre tots els anys, aquest any tenim l'oportunitat també amb la Marató de TV3, que és dedicada a la salut mental, doncs jo crec que tenim una bona oportunitat per sensibilitzar i conscienciar a tota la societat, no?, de les dificultats i dels problemes i les mancances que en determinats casos ocasiona, doncs, els problemes de salut mental, no?
Avui estem parlant amb Cinto Santa Eulàlia, ell és coordinador del programa del Club Social Mosaica de Manresa. Parlàvem a l'inici de l'espai Solidàriament, Cinto, que heu inaugurat aquests nous espais, no? Però estàvem parlant d'una remodelació molt important, que va molt més enllà, no?, d'una remodelació a bàsica. Per què és tan important aquesta remodelació d'espais?
Bé, sobretot és important perquè està molt centrada i s'ha fet pensant molt en el benestar de les persones, no? Llavors, són tot actuacions que, bé, hem fet, com comentàveu abans, temes de climatització, temes de mobiliari, hem obert també unes finestres perquè entri més llum, llavors tot està centrat en buscar un major benestar i que les persones que venen, doncs, que es puguin sentir el màxim de gust i còmodes amb nosaltres, no? De fet, nosaltres treballem molt en generar vincles, no? I l'espai, el lloc on et trobes, no?, trobar-te a gust i sentir-te bé, és molt important en totes aquestes qüestions.
Llavors, deu ser un petit oasi per ells, també.
Bueno, intentem que sigui un espai agradable i que s'hi trobin a gust, no? De fet, l'assistència és totalment
voluntària,
no? Llavors, les persones que no s'hi troben a gust, doncs, òbviament ja no vindrien, no? Amb la qual cosa, sí, és molt important el tema de l'espai, sentir-se bé allà, i més amb les persones amb les que estem, no? Que A tots ens agrada trobar-nos bé i, òbviament, nosaltres hi portem i donem molta importància a aquestes qüestions.
I els detalls, que sempre són importants, aquí també, perquè justament aquesta remodelació ha estat possible, bé, en part, el que s'havia recaptat amb una Magic Line. Moltes vegades, no?, que hem parlat amb la Txell de la Magic Line, que al final tot està connectat i gràcies a la solidaritat de la gent s'ha pogut remodelar un espai perquè els col·lectius que van a aquest Club Social Mosaic es trobin millor. Per tant, deu ser encara més reconfortant.
Sí, sí, per suposat. De fet, Mosaic és una iniciativa del territori que està feta amb la col·laboració de diferents entitats, totes representatives i molt importants en el territori, no? Des de l'Ajuntament, els Germans de Sant Joan de Déu, a la Fundació Altaia, que és la que porta els serveis d'assistència sanitària a Manresa, les germanes de Dominiques de Convent de Santa Clara, que està al costat d'on estem ubicats nosaltres, i també la pròpia Orde de Sant Joan de Déu, no? Llavors, és un espai i un projecte en si mateix fet en col·laboració, no?, i sortit del territori, i quan doncs en aquest cas conflueix que hi ha diferents aportacions per anar avançant i per mica en mica fer les coses, és molt satisfactori, la veritat.
Cinto, ara estàs parlant d'aquesta remodelació d'aquests espais. En què heu canviat i en què pot afavorir, no?, a les persones ateses?
Sí, doncs com et comentava, hem millorat l'espai que tenim. Hi ha hagut una obertura d'unes finestres que han aportat molta més claror. Manresa, com sabeu, és un clima bastant extrem, tant a l'estiu com a l'hivern, llavors la climatització doncs, també...
És important, tenir-ho en compte. És
important, sí, sí, sí. Llavors s'ha millorat també l'accessibilitat, no? Hi havia uns accessos que eren una mica dificultosos, sobretot per persones que tenien mobilitat una mica afectada, llavors s'ha millorat tot això, i, bueno, s'ha mobles nous, i s'ha fet com un retrat de cara també, que ha d'afavorir molt pues, la sensació de benestar, no?, un cop estàs allà.
Doncs avui, clar, el Cinto ens està explicant doncs, aquest Club Mosaic, no?, per persones amb problemes de salut mental de Manresa, tot el que s'hi fa, aquesta remodelació d'espais, doncs, que és tan important per aquesta entitat. Però és que avui, Olga, no?, també volem parlar de Josep Franch, no?
Sí, és un activista, diuen, de salut mental.
Doncs Josep Franch és activista de salut mental, ens ho estava explicant a la Olga, però hi té un problema de salut mental.
Sí, s'ha convertit des de fa molts anys en una peça clau reivindicant la salut mental al territori. Ell ha estat i és usuari de Mosaic. I hem aprofitat per preguntar-li a en Josep quan va començar a anar al Club Social i què s'hi va trobar.
Hola, sóc en Josep Franch. Quan vaig començar a anar al Club Social hi vaig anar perquè m'havien nomenat vocal d'Activament Catalunya Central i per establir contactes amb la xarxa social que tenim a Manresa, Salut Mental, vaig entrar en contacte amb ells. Em vaig trobar amb un edifici modernista, bueno, molt maco, molt espaiós, i a part la gent que hi havia allà ficada treballant era molt amable i rebordava simpatia i una personalitat molt bona. Llavors, bueno, vaig trobar tot això i vaig veure que era un lloc que tenia molt per fer, no?
Per tant, un espai, com deia, ja era maco per fora, ara, a més, està remodelat per dins, i també hem volgut saber què és el que més l'ha ajudat en Josep d'aquest Club Social.
És un espai on conèixer gent, per dir-te una mica del dia al dia, i que coneixes molta gent maca per poder conversar, passar l'estona, i tens un punt de trobada, no?, diguem.
I per acabar, volíem saber si en Josep recomanaria algú en una situació similar, no? Abans deien, Cinto, és que no hi van obligats, van si volen i es mantenen i segueixen venint si ells volen. Doncs si algú es trobés en una situació similar a la seva, li recomanaria anar al Club Social i per què?
A més de l'espai del Club Social, que és per gent que necessita trobar-se amb gent i fomentar amistats, els tallers que s'imparteixen són de molt bona utilitat. És a dir, és un lloc molt adient per les persones que necessiten una ajuda per sociabilitzar, no? Lately I've been losing sleep.
sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard.
Doncs escoltàvem avui solidàriament el testimoni de Josep Franc, que és activista de salut mental, i d'alguna manera, cito, com moltíssima gent, molts pacients, no?, i activistes de salut mental, prèviament han estat doncs això, no?, un pacient, no?, que ha patit una malaltia de salut mental.
Sí, sí, hi ha hi ha persones que es decideixen fer aquest pas, no?, precisament pel que comentàvem, perquè la salut mental és una gran desconeguda moltes vegades, i des de diferents espais doncs es vol promoure el tema de l'activisme en primera persona, no?, com a forma de conscienciar a la societat, no?, d'aquestes problemàtiques que moltes vegades queden amagades, no?, dintre de les famílies o en diferents llocs, i que moltes vegades no som conscients de realment què significa.
Si ara algú ens estigués escoltant, és de la zona i diu, home, a mi m'agradaria formar part d'aquest club social, pot fer-ho així, anar-hi directament, o hauria de passar per altres canals?
Bé, el club social és un espai bàsicament orientat a persones amb una problemàtica de salut mental. Nosaltres, com a
Sí, em referia a algú amb un pensava que donava aquest perfil, algú que tingui un problema de salut mental, que estigui diagnosticat i que llavors li interessi.
El procés d'entrada habitual és a través del Centre de Salut Mental d'Adults de Manresa, i a través d'una derivació. Llavors, aquesta és la via usual d'entrada, a través de la nostra connexió i el nostre vincle amb salut mental.
Cinto, ja per acabar, clar, l'exposició, la introducció avui per parlar de Mosaic, l'Olga ens explicava que l'any 2020 Mosaic va atendre directament a 478 persones. Però em va beneficiar de manera indirecta a prop de 2.400 més. Explica'ns aquest augment de xifres. A què es deu?
Bé, el persones ateses directament seria la primera quantitat, i els beneficiaris indirectes és un càlcul extrapolant a famílies i a persones.
D'aquí la importància, no?, també de les famílies, no?, i de la gent que hi ha al voltant d'una persona que pateix salut mental, un problema de salut mental.
Per suposat, és a dir, només a l'entorn més proper sap una mica què significa, no?, aquestes situacions. Llavors, per nosaltres és molt important el recolzament a les persones, perquè no només ella, sinó també el seu entorn, se'n puguin beneficiar.
Doncs ha estat un plaer conversar amb tu. Moltes gràcies, Cinto Santa Eulàlia, coordinador del programa del Club Social Mosaic de Manresa.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I com sempre fem amb la Txell Bonet, aquí, per cert, segur que ens està escoltant, li enviem molts records,
sí,
a la Txell Bonet, a la Txell Esteve.
La Txell Bonet potser també ens
també
està escoltant.
També podria ser. Però avui li enviem a la Txell Esteve doncs una salutació molt, molt especial, també perquè la Txell Esteve sempre, Olga, ens encoratja, no?, aquesta cadena solidària.
Sí, totes les setmanes sentim un fragment d'una experiència, d'una vivència d'algú que ens explica això, petites grans històries de solidaritat que els oients ens poden compartir, si volen fer-ho. De fet, poden fer-ho amb una nota de veu al nostre WhatsApp, al 663-99-30-62. Per tant, ja sabeu, si teniu una història solidària, com deies tu avui, el que ha passat a Torà, no? Com la gent avui, el cert és que l'actualitat ja ens ha portat aquesta cadena de solidaritat.
Aquesta cadena de solidaritat que nosaltres esperem que continuï, perquè volem saber les teves petites, grans històries de solidaritat. De quina manera? Va, us animem a fer-ho al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Ara mateix, 23 minuts que passen de la una del migdia, marxem res a publicitat, i a la tornada ja tenim el David Serra, que està, doncs, impacient ja per posar la lupa avui a una associació que ens ha cridat l'atenció per la tasca que fan i també pels objectius marcats. Parlarem de huelles compartides.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ma
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sí que encarem els últims minuts del matí a Ràdio Estel, com dèiem, posant la lupa, la Bell li posarà la lupa en David Serra. Bon dia de nou, David.
Hola.
Avui, doncs, poses la lupa en una associació que t'ha cridat l'atenció per la tasca que fan i pels objectius marcats i que té com a protagonistes els gossos, com a companys de viatge i també de vida, de persones que pateixen el drama de la solitud, David.
Sí, avui presentaré Huelles Compartides. Com deies, és una associació molt, molt jove. I, a més a més, aquest mes està d'actualitat perquè ha iniciat amb molta força una campanya per sensibilitzar en relació als beneficis que comporta la convivència entre persones i gossos. Ho fan a través de petits documentals, a partir dels quals coneixem, doncs, la vida, testimonis d'aquella... Aquells testimonis, saps, que trenquen el cor?
Sí.
I que arriben, que val molt la pena. Per exemple, el de l'Antònia, una dona a qui la mort del seu marit va deixar-li un sentiment de solitud molt difícil de superar.
Pues yo nací en Arcau de Teja, y llegué aquí a Barcelona, a Viladecans, en el 66. Después tuve mis niñas, combinaba el trabajo, cosía en casa, mi marido era camionero y con eso vivíamos. La pérdida de mi marido, fatal. A levantarte y estar solo en las 24 horas del día. Cuando él llegó, pues me cambió la vida.
Què és el que li va canviar la vida a l'Antònia? Doncs Lugo, un jove pelut, que no només li fa companyia, sinó que a més li dona vida.
Da mucha compañía, te dan alegría, puedes salir a pasear, porque jugamos. Nos divertimos y nos lo pasamos estupendamente. Y yo, la verdad es que me ha dado un chute de energía. Y es una pasada, la verdad es que me ha ayudado muchísimo y me ayuda día a día. Que mi vida me ha cambiado.
Doncs aquest és aquest primer documental. Són documentals que d'un minut i mig, no arriben als dos minuts. Mm. Un minidoc, diríem, i que es va llançar a través de les xarxes divendres passat, i ara només han d'esperar la màgia d'aquestes xarxes perquè arribi com a més gent millor. I quin és l'objectiu? Doncs millor que ens ho expliqui el Paco Camarasa. Vinga. Que és soci fundador de Huelles Compartides, no?
Mm-hmm.
Paco, bon dia.
La benvinguda. Paco.
Bon dia.
Hola, bon dia, Paco. Escolta, el primer gran objectiu que us marqueu amb aquests documentals en petit format, diríem, que són curtets, i que té com a protagonista l'Antònia, en aquest cas. Quin objectiu us marqueu?
Doncs com a objectius ens marquem uns quants, però sí que el primer objectiu seria posar en valor els gossos, en aquest cas, com a capital social, i sobretot doncs, l'objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones i els gossos. A través d'aquests minidocumentals el que pretenem és conscienciar i sensibilitzar doncs, per posar en valor doncs, aquesta tasca, no?, que poden fer els gossos a nivell emocional.
Si ens centrem en el documental aquest de l'Antònia, com arribeu a ella? Com la coneixeu? Amb ella i la seva història?
Sí, doncs a ella la coneixem per la col·laboració. Aquest documental, aquesta sèrie de minidocumentals no les fem només amb Huelles Compartides, sinó que al darrere hi ha la col·laboració, en aquest cas, amb aquest primer de l'Antònia, amb la Creu Roja aquí a Catalunya, i a través de la seva part social doncs, és com coneixem doncs, aquesta persona.
Aleshores, explica'ns això com funciona. És a dir, com acaba Lugo a casa de l'Antònia?
Doncs l'UQA que va a casa de l'Antònia, doncs aquesta dona, l'Antònia, és una persona que es queda viuda i encara que té tot el seu entorn familiar i de barri, doncs bueno, troba molt aquell buit, no?, amb les hores de solitud, doncs dins de casa seva, no? I ara ens, bueno, doncs l'Hugo arriba a les seves mans. L'Hugo és un gos jove, però que, com ella ha explicat, i millor ningú que ella per explicar-lo, doncs li torna doncs a donar vida, no?, i sobretot a tenir noves il·lusions, no?, i poder sortir al carrer acompanyada i al final treure-la una mica d'aquesta solitud, no?, d'aquestes quatre parets que a vegades poden ser una presó, no?, per un mateix.
Paco, que l'estàvem escoltant amb atenció, no? I ens ha arribat molt aquest testimoni, la història de l'Antònia David, que a mi em cridava molt l'atenció, no? La frase final, no? Que aquest acompanyant, aquest jove pelut, li dona vida, no? Que és aquesta vida que d'alguna manera l'Antònia es pensava que havia perdut.
Sí, totalment. És que al final el gos pot ocupar un espai, mai pot substituir, això està clar. Però sí que és veritat que pot ocupar, no?, una mica, doncs, un petit espai, doncs, que et torni a donar ganes de tornar una miqueta, doncs, al teu dia a dia. Al final el gos és un animal que necessita uns cuidados, necessita unes atencions i ell mateix t'exigeix, no?, l'estar actiu, no? I a l'Antònia suposo que a part de la companyia que li dona l'Hugo, doncs també li ha generat, doncs, aquesta obligació, no?, de tornar a sortir al carrer, estar per ell i protegir-lo, no?, perquè al final jo crec que no és només a l'Hugo el que li dona una altra vegada aquesta il·lusió de viure, sinó que també l'Antònia, doncs, a l'Hugo el té cuidat de tal manera que al final, bueno, doncs han generat aquest vincle que es necessiten una a l'altra, no? Jo crec que això és vital, no?, la màgia aquesta, no?, de lo que pot fer un gos.
O sigui, és recíproc, no?, entenc, perquè, clar, l'Hugo li dona aquest espai, o sigui, li dona aquesta vida de companyia a l'Antònia, i entenc que l'Hugo era un gos de gossera, és com si l'adoptés d'alguna manera, per tant, li dona vida també, li dona una nova vida i un nou trajecte a recórrer l'Hugo.
Correcte, sí, al final és una segona oportunitat, en aquest cas, no només en aquest cas per al gos, per a l'Hugo, que així ha sigut, sinó també, doncs, per l'Antònia, no?, aquesta etapa última de la teva vida, no?, el poder trobar, no?, que segurament l'Antònia, doncs, amb un inici no era, ni s'ho imaginava, no?, el que l'Hugo podia haver fet per ella, no?, i jo crec que això és el bonic, no?, d'aquestes relacions i d'aquests vincles, no?, sobretot el poder donar una segona oportunitat, en aquest cas, a l'Hugo, no?
Paco, ens queden pocs minuts, estem molt atrapats amb tot el que estàs explicant, però, clar, per fer-nos una mica la idea, huelles compartides, no?, aquesta és una campanya, no?, que heu engegat des de Huelles Compartides, però una associació, com dèiem, molt jove, però qui sou? Què feu?
Mira, nosaltres som, la creem conjuntament jo amb Laura Ferran, que és la sòcia fundadora de Huelles Compartides, i així, de forma molt ràpida, nosaltres el que pretenem és, la nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones i dels animals, els gossos en aquest cas, i com ho fem? Doncs treballem a través de la promoció del vincle saludable i respectuós entre les persones i els gossos, i sobretot sensibilitzant sobre la tinença responsable d'animals. I això ho fem a través de l'educació i, en aquest cas, de la cultura, no? La cultura com una eina per poder, doncs, arribar d'una forma, diguem, més amable o a molta més gent, generant un impacte positiu, no?, d'una forma més ràpida, no?, a través de la cultura, del cine, pues una mica aquests serien els objectius inicials de Huelles Compartides.
Cultura i cinema, es fa de perles per lligar amb la següent pregunta. Escolta, fa mesos presentàveu un curtmetratge que es diu Fils Trencats.
La gente piensa que las personas mayores no tenemos sentimientos, que vivimos viendo pasar el tiempo, pero no es así.
Un curt que ha guanyat premis internacionals. Crec que recentment ha guanyat un altre, que és el millor curt drama al Biz Film Fest, és així, no?
Correcte, sí.
Explica'ns per un moment, no tant l'argument del curtmetratge, que convidem a tothom que el pugui veure, que està a les xarxes socials, com hi heu participat i què heu pretès amb aquest curtmetratge?
Doncs aquests són els inicis de Huelles Compartides. El que pretenem amb Fils Trencats és una mica el que he explicat, a través de del cine, sortir més enllà de la gran pantalla i poder transmetre, poder sensibilitzar i conscienciar. En aquest cas, el que hem treballat amb Fils Trencats ha sigut la solitud no desitjada, en aquest cas de les persones grans, i també hem parlat d'un tema que s'amaga moltes vegades, que la societat ho amaga, la classe política també, que són els maltractaments intrafamiliars. Creiem que s'ha de denunciar, s'ha de dir més alt, i com un gos, al final, doncs, en aquest cas el Haru, que és un gos també abandonat, que actua a la pel·lícula, rep una segona oportunitat i també ajuda aquesta persona gran, doncs, a sortir de la seva situació de depressió i també d'estar amagada a casa, fugint, en aquest cas, dels maltractaments impartits, en aquest cas concret, per al seu fill.
Paco, teniu previstes més històries? I amb quina regularitat les aniríeu difonent, com casos com la de l'Antònia?
Sí, doncs amb els minidocumentals que pretenem fer ara, la idea és cada mes que surti un minidocumental. El següent parlarem amb un noi afiliat a la 11, que és el Teo, i en Luigi, que és el seu gos. És un noi que té el síndrome de Usher. Això li ha fet, doncs, que perdi l'audició i la visió. I és un noi molt actiu perquè és una passada, o sigui, fa escalada, fa natació cada dia, és admirable. I el Luigi, doncs, és el seu gos pigall, i és el gos que l'acompanya, doncs, des de fa uns mesos amb el seu dia a dia.
Doncs, Paco Camarasa, estarem molt, molt, molt pendents. Per ser nosaltres, us convidem a que feu una ullada a huellescompartides.org. També els podeu seguir, doncs, a Instagram, a Huelles Compartides. Gràcies, Paco, soci fundador de Huelles Compartides. Enhorabona per la iniciativa i gràcies per explicar-ho aquí al matí de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres, i que sí que us demanem que ho compartiu al màxim, perquè al final això és un projecte que volem que sigui de tots i de totes i que arribi al màxim de persones.
Doncs així ho farem. Moltíssimes gràcies.
El documental ja es pot veure, ja l'hem penjat a les xarxes.
Al matí, a Estel. Sí. Doncs gràcies, Paco, cuida't moltíssim, enhorabona per la iniciativa, com dèiem. I nosaltres, que, David, ja arribem al final del programa, per tant, és moment d'escoltar el toc de queda a Miquel Murgà.
Toc de queda. Bon dia, Mercè. Abans de comentar-vos el que us porto avui al toc de queda, deixem que feliciti a totes les pilars, a les pilarins, pilariques i altres derivats, avui que és el dia del seu sant. I recordar que precisament aquesta diada de la Mare de Déu del Pilar ha provocat un pont que molta gent encara acabarà estirant fins aquesta nit, o potser aneu a saber fins demà al matí per tornar i anar directament cap a la feina. I aquest pont ha provocat també, gairebé cada dia, titulars referents al preu de la benzina, que, curiós, es va encarir especialment just abans de començar el llarg cap de setmana. Aquests dies ens hem trobat amb molts titulars semblants a aquests. Mireu, el preu de la benzina i el dièsel torna a pujar. El preu de la benzina ja ha pujat fins un 20% aquest any. El preu de la benzina segueix escalant i marca màxims. O omplir el dipòsit de benzina costa 17 euros més que ara fa un any. Ja us dic ara que esbrinar el perquè absolut del motiu de les pujades del preu de la benzina no és una tasca fàcil. Els economistes es veu que això de la benzina no els va gaire bé, o no en volen parlar gaire, perquè diuen el preu no depèn només de factors econòmics. I els majoristes del subministrament s'estimen més aplicar aquella dita tan popular de mutis i a la gàbia. Així que no us enganyaré, avui no en traurem l'aigua clara de tot plegat, però sí que, com que tothom en parla, no vull deixar-ho passar per alt. Tot anant a la recerca d'informació sobre el tema, m'he trobat amb una història que desconeixia, o si més no, no imaginava que estava tan instaurada. Ho vaig descobrir al programa aquest d'Equipo de Investigación que presenta la televisió la Glòria Serra. Tots havíem escoltat alguna vegada parlar del simpa, quan et prens una copa o fins i tot quan vas a un restaurant després de menjar, però els simpes de les bencineres els desconeixia totalment.
No pierdan detalle. Sí, ha echado gasolina y se ha ido sin pagar. Por eso les llaman los simpa. Les da igual que les graben las cámaras o que los empleados se lo echen en cara. Los simpa son descarados e insaciables. Solo en Madrid, cada año, se llevan casi 1 millón de euros de gasolina. Robado. ¿Tan cara está?
També m'he interessat per un tema que sempre m'he preguntat i que per fi avui n'he tret d'aigua clara, i és que escoltem parlar molt, quan es tracta de petroli, del barril, que ha pujat o ha baixat de preu. Però la pregunta del milió seria: quants litres té un barril? Doncs ja ho sé. Cada barril es refereix a 159 litres de petroli. I com a curiositat, dic que a tot l'estat espanyol, atenció al que us diré ara, es consumeixen cada dia 1,5 milió de barrils, que m'han semblat moltíssims, i que aquest 1,5 milió de barrils corresponen a 238 milions de litres de benzina diaris, eh? Això tocaria més o menys a uns 5 litres de mitjana per persona i dia. Així que segurament el que hem de fer és treballar o seguir treballant per reduir aquests índexs de consum, i en aquest sentit segurament hi contribueixen, i encara hi contribuiran més, l'aparició dels cotxes elèctrics. Per cert, sabeu que el cotxe elèctric més avançat, més potent i més versàtil és català? Sí, sí, barat no és, de moment, eh? Però temps al temps.
Un cotxe elèctric, 600 quilòmetres d'autonomia, 250 quilòmetres per hora de velocitat, de 0 a 100 en 2 segons i mig. El Baltasar Revolt és el primer cotxe esportiu elèctric del món, i és català. No està a l'abast de tothom, és un luxe.
Pots passejar per ciutat, però és evident que no aniràs a comprar el PAM aquest cotxe, menys que vulguis, doncs, presumir i ser el centre d'atenció.
De moment és un prototip, però ja s'estan fabricant els vehicles que sortiran la segona meitat del 2022. Costarà 230.000 euros.
Si a aquest cotxe li podem treure alguns atributs i convertir-lo en més que solar, habitual i, sobretot, assequible. De moment, haurem de continuar fent esforços per no pitjar tant l'accelerador i intentar així estalviar una mica de benzina. Per tant, si a hores d'ara esteu tornant del pont, tingueu en compte, entre d'altres, aquest consell. I, sobretot, a banda del consum, conduïu amb responsabilitat i sense cap mena d'estrès, que els nervis i les excitacions no són bons companys de viatge. Ho acabo, Mercè, per posar-hi una mica d'humor amb un acudit de benzina.
¿Cómo se dice gasolina cara en coreano?
¿Cómo?
¡Queroseno está caro!
¡Queroseno está caro!
La veritat és que quan el presentador ha de repetir l'acudit per intentar que s'entengui, malament anem. El dit, bona tornada del pont, i demà, Mercè, ens retrobem novament al Toc de Queda.
Gràcies a Miquel Murga. I ara sí, abans d'arribar al final del programa, la Marta Jarque ens proposa, no? Ens diu la resolució, ja?
Sí, 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 ja vinc a donar respostes.
Què? Quina ha estat la resposta
correcta? La correcta, i que avui molta gent ha encertat. Hi ha hagut un que ha dit el lleó. El lleó no és correcte. Ens referíem als monos, eh? Els monos van ser els primers animals que van acompanyar la legió en aquesta desfilada del 12 d'octubre, concretament els monos de Ceuta. Em deixes 10
sí,
segons?
Perquè
tinc una llista dels animals que han acompanyat la legió espanyola durant tots aquests anys.
L'evolució, eh?
Exacte. Vam començar amb els monos, concretament de Ceuta. Vam seguir amb els monos de Gibraltar. Després van seguir per un tipus d'avens que es diuen arruí, que jo no coneixia. I, finalment, abans de que vingués la cabra, vam tenir ossos i lloros.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies, ja Marta Jarque, per aquesta evolució. La freqüència madura de tota aquella gent que hagueu participat. Sabeu que entreu directament al sorteig de divendres de la magnífica cistella a Capravo. Nosaltres us diem adeu. Atenció, perquè avui, aquest 12 d'octubre, dia de la Hispanita, la manifestació ha tornat als carrers de Barcelona. També a Madrid s'ha recuperat la desfilada, la recepció dels Reis a Palau, que, per cert, doncs, es va anul·lar l'any passat per la pandèmia. Segurament, doncs, serà un dels temes que tractarà en Joan Trias a partir de les 3. A les 7 migdia, però abans us deixem amb l'espai informatiu d'aquesta casa amb Ignasi Miranda, al Sense Distància. Cuideu-vos i fins demà.
Ràdio Estel.
Hi ha melodies que transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals. Les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.